Són les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat tots els detalls de la sentència del cas Mascaretes. El Tribunal Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre de Transports i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Una sentència dura per corrupció per qui va ser la mà dreta de Pedro Sánchez a l'hora de recuperar el control del PSOE primer i ascendir a la Moncloa després. També us hem parlat de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els policies que escorten Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. I hem connectat amb Londres i amb Bogotà. A Londres, la dimissió del primer ministre Keir Starmer al Regne Unit. I també en Bogotà per la victòria de l'extremista Abelardo de la Espriella a Colòmbia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs que el govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després d'aquesta sentència contra Ábalos que acabes d'explicar. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Connectem amb Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
Bona tarda. El govern espanyol condemna sense matisos el comportament de l'exministre Ábalos i lamenten que atemptat contra la transparència, el mèrit i la integritat del servei públic són fons de la Moncloa que afegeixen que l'entorn de Pedro Sánchez es desmarca clarament d'Ábalos. Recorden que se'l va fer fora del govern fa més de 5 anys i que Pedro Sánchez desconeixia els seus comportaments irregulars, però fons socialistes van una mica més enllà i no amaguen el desconcert per la desproporció de condemnes entre Ábalos i Koldo García, 24 i 19 anys de presó, i l'empresari Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i no haurà d'entrar a la presó perquè el Suprem el deslliura d'entrar-hi. Diuen els socialistes que la sentència d'avui convida altra gent a seguir el camí d'Aldama, ja que la sentència dona per provat que va corrompre les institucions.
Més qüestions. Després de l'anunci de dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer, el líder populista conservador de Reform UK i principal opositor del govern, Nigel Farage, ha reclamat noves eleccions.
We vote for somebody.
A les eleccions generals votem per algú perquè sigui el nostre primer ministre i esperem que compleixi el seu mandat. El que està passant aquí, francament, recorda una república bananera i devalua totalment el mateix procés d'eleccions generals i la democràcia. Jo reclamo, el partit Reform reclama, la convocatòria d'eleccions.
Starmer continuarà el càrrec fins que el Partit Laborista triï el seu substitut, un procés que comença el 9 de juliol. El favorit i fins ara únic aspirant és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Més qüestions. El president del BBVA, Carlos Torres, defensa la seva política d'hipoteques davant l'expedient que la Comissió del Mercat de la Competència ha obert a les principals entitats financeres del país. N'ha parlat durant la inauguració del curs de l'Associació de Periodistes Econòmics que es fa a Santander i on ha tornat a demanar que no s'intervingui en el mercat hipotecari. Connectem amb Santander, Àngels Lafuente.
Bona tarda. Carlos Torres assegura que el BBVA ha actuat correctament pel que fa a la seva oferta de crèdits hipotecaris i defensa el compromís de l'entitat amb el compliment de les normes marcades pels organismes reguladors.
Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancia en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
Torres diu que l'oferta hipotecària del BBVA no canvia en funció del que diguin els seus competidors i ha demanat al Banc d'Espanya que no intervingui en aquest mercat.
En clau econòmica, l'economista Alan Greenspan ha mort als 100 anys. Va ser durant gairebé 20 anys el president de la Reserva Federal nord-americana entre el 1987 i el 2006. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units. A Espanya, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquest dilluns la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts a partir de l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. Entre les novetats d'enguany, ja que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, material per la creació artística i cursos culturals. I ara anirem a l'equip viari perquè hi ha problemes a l'AP7, però abans Adif informa que aquest robatori de cable que hi ha hagut aquest matí, n'hi ha hagut dos aquest matí, un ha afectat l'R13 i l'R14 al sud, l'altre ha afectat l'R3, la línia que va a Vic i a Ripoll. Doncs bé, aquest robatori de la part sud entre a la zona de Montblanc, que ha afectat l'R13 i l'R14, trigarà més de 2 mesos en poder ser reparat, perquè sembla que s'ha fet molt mal i hi ha hagut, a més,
un incendi
a la zona. Per tant, els viatgers afectats que sàpiguen que, a diferència de l'R3, que primer hem dit que era una hora i després ha trigat una mica més, aquest del sud trigarà molt més a poder ser reparat. I ara sí, anem amb l'equip viari, Mariluz, perquè tenim problemes a la P7, a la zona de Barberà.
Sí, tenim 13 quilòmetres de cua, més de 13 quilòmetres des de Granollers i fins a Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, perquè aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Hi ha tallats els dos carrils de l'esquerra. També afecta de retruc la mateixa P7 entre Bellaterra i Barberà, en direcció Girona, i la C-17 de Parets del Vallès a Mollet, en sentit sud. També complicacions a l'autopista del Maresme, la C-32, que fa una hora que es troba tallada a Mataró, en direcció Girona, per un altre accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua des de Cabrera de Mar i també afecta la C-60 Argentona, direcció Mataró.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu bé?
Bé. Molt bé. Bé. Calor, no?
Bé, però és el que toca. No diràs que t'ha agafat de sorpresa,
no,
perquè
no,
mira
no,
que aquesta
que
onada de calor...
M'agrada, la calor.
Primer, el juny ja se sap que fa calor. Sí. I segon, aquesta onada de calor ja fa dies...
La
que...
veniu avisant.
Sí, sí, això està no molt, molt... Però vaja. A veure, perquè hi ha algú que està desitjant entrar en antena. Perquè aquesta setmana hi ha canvis. La gent que fa les dèries, els dilluns habitualment saludem l'Empar Moliner, farem divendres i avui no hi ha més remei que saludar l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
Bona tarda, em sap greu.
Teníem un altre...
Aquí, jo aquí no puc treballar.
Dura presentació, eh? No,
jo dic que si els aquí presents i la gent que s'estigui sentint a casa o al cotxe o a la platja, que ara és la millor hora per ser-hi, poden tancar, o sigui, podeu marxar vosaltres i la gent pot tancar la ràdio i posar música, que sempre... Sempre
per què?
Sempre has d'agrair.
Per què demans això? Perquè entres tu?
Correcte.
Bueno, duraràs poquet. I després es queden els altres que diran coses interessants.
Serà un pinxasso.
Això m'ho va dir el Forense fa poc. Textualment. Doncs mira, avui és un tema seriós.
Ah,
bé seriós. Intentaré fer una reflexió, aviam si me'n surto. Aquest matí, a més, és un tema que podem explicar-ho, que amb l'Òscar fa dies que estem parlant-ne. Avui el diario.es ha publicat una peça parlant de... I que al fons és la reflexió és la pertinença. D'on som o d'on ens sentim? Resulta que de 1.248 futbolistes que hi ha ara al Mundial, sí, ja són futbolistes, 287 no han nascut al país que representen. I si fas els càlculs, és un 25%.
Perquè, és a dir, una quarta part dels jugadors juguen amb una selecció que no és la que representaria
nascut
allà on ells han nascut.
Nascut. I aquí, clar, la primera pregunta és... A l'exemple, primer, Curaçao, per exemple, només un jugador dels 26 que formen part de l'equip ha nascut a Curaçao. I en el cas del Marroc, 19 dels 26 han nascut fora, que és una xifra elevada. Per tant, a partir d'aquí... I Lamine Yamal, per exemple, podria estar jugant, si volgués, amb el Marroc, o tenim el cas dels germans Williams, que juguen a l'Atlètic de Bilbao. Iñaki Williams juga amb Ghana, doncs són originàries els seus pares, i Nico Williams juga amb Espanya.
Això va passar fa uns anys amb els Alcántara, Thiago i en Rafinha. En Thiago jugava amb Espanya i Rafinha jugava amb Brasil. Tots dos fills de Mazinho, jugador brasiler, tots dos nascuts a Vigo, però un va triar jugar amb Espanya i l'altre va triar jugar amb Brasil.
Per tant, aquí la primera, diguéssim, reflexió és d'on som. O sigui, que aquests jugadors, d'on són? Són marroquins, són de... Hi ha altres països, que ara, ara no recordo quin altre, que també té un percentatge altíssim, però són de Curaçao, d'on són? I m'ha vingut al cap el cas del Naïm Smaili, que és d'Avinyó, al Bages, i que es va fer viral fa un període de 3 setmanes perquè sortia al cotxe amb uns col·legues seus cantant unes versions del Joan Petit que eren bastant divertides, perquè al final deia la culpa és del marroquí, perquè ell és d'origen marroquí, clar, dient Naïm Smaili, és fàcilment identificable a l'origen de la seva família. Però resulta que com que es va fer viral i tothom veia els vídeos i se'ls anava a passar, mira que divertit aquest noi i els seus amics, doncs el van començar a entrevistar els mitjans de comunicació de Barcelona. I la primera pregunta era, escolta'm, li deien, Naïm, i tu com és que parles tan bé el català? Clar, i la pregunta... Perquè sóc català?
Perquè he nascut a Catalunya,
podria ser
perquè m'he educat
ser...
a Catalunya, perquè
pista,
no? La meva llengua és el català.
Sí, sí. Podria ser un motiu. Ja, ah, molt bé, molt bé. Escolta, i per què cantes el Joan Petit? Bueno, tenia en compte que he anat aquí a escola, doncs potser estic cantant el Joan Petit perquè eren les cançons que jo cantava i la meva realitat, doncs, és aquesta. Ah, ah, carai, carai. Que bé, no? I era una cosa com... Mira, mira el noi aquest que pinturesc. Mm. Al final, la manera de com preguntes, a vegades també indica...
Més de qui pregunta que no de qui respon.
Correcte.
A vegades.
I llavors, a partir d'aquí, tinc la meva teoria elaborada de el etnocentrisme barceloní, que més enllà del Tibidabo, el Besòs i el Llobregat, no tenen ni idea de la realitat del país. I el següent pas, aquí ara hi haurà molta gent que s'enfadarà, cosa que a mi, com podeu imaginar, m'és completament igual. Vull dir, qui s'enfadi, però no coneixen la realitat del país. I la realitat del país és que en les ciutats mitjanes i petites, en el cas del Naïm, és Avinyó, que és el Bages, és molt fàcil que cercles que a l'àrea, a la zona de Barcelona, és molt complicat que tu siguis qui siguis, siguis de l'origen, siguis d'origen marroquí, siguis d'origen hindú, siguis d'origen del que sigui, que el teu cercle intersecti amb altres cercles que no siguin el teu. És difícil perquè es gatitza la situació, o sigui, els barris es gatitzen i no hi ha contacte. Per tant, tu no tens cap idea de com són diferents els teus veïns perquè no tens accés a ells, no els coneixes. En canvi, en un poble hi ha més capilaritat, és més possible que t'acabis al cau amb gent vinguda de qualsevol lloc, al cau, al grup de teatre, al grup de castells, jugant pel carrer, a les colònies, etc. És més fàcil que tu identifiquis que hi ha Naïms Ismaili que canten el Joan Petit, que els seus pares són d'origen marroquí, o que vingui un noi o una noia, que vingui els seus pares siguin hindús i acabi cantant el Joan Petit. Per què? I que parla català, etc. Per què? Doncs ha nascut d'aquí. És d'aquí. Ara, d'on serà? I aquesta és, tornem a l'inici del futbol. Dos germans, Williams o els Alcàntara, cadascú decideix on vol jugar. Ja direu, home, és que ho decideixen, com passa també amb el bàsquet, decideixen perquè tenen més possibilitats de jugar.
Que també o de guanyar títols, a vegades.
És a dir, molts jugadors que estan jugant al Marroc, potser a la selecció espanyola, havent nascut aquí, no podrien jugar. No podrien jugar per una qüestió de nivell. No, tu no pots jugar, no tens prou nivell. En canvi, en aquella selecció sí, dic al Marroc, com dic les illes Feroe, m'invento, o Txakinistan, m'invento el país. Doncs bé, pel final, la reflexió que volia... Ara diré una frase que m'encanta, que és posar sobre la taula, que és la frase que venia dient... Venia pensant, has de dir, posar sobre la taula és el sentiment de pertinença i el desconeixement d'una certa realitat que és la realitat normal del dia a dia.
Doncs a veure.
Uf, hi ha bufetades?
Hi ha ganes de dir coses.
No, a mi m'has fet connectar com amb moltes coses diferents de la meva vida, eh? O sigui, tenint en compte una identitat molt clara, no?, el fet de ser català, clar, a mi em passa haver nascut a un lloc, en aquest cas a Martorell, tota la meva família de Balaguer, i jo ara ja he comptat i porto al mateix temps vivint a Martorell que a Barcelona. Per tant, sempre penso, el dia que em mori, que on m'enterraran? Clar, on em toca, no? I pensava molt en això que deies també del centralisme barceloní, tenint en compte que aquest cap de setmana he portat 10 amics meus a Balaguer. 10 persones que mai havien estat a les Terres de Lleida. I per tant,
sigut... Haureu estat frescos allà, eh?
No, els he portat el pitjor cap de setmana. Immersió completa.
Si encara t'estimen després d'haver-los dut a l'infern pel que fa referència a la temperatura...
No, ens ho hem passat molt bé, però clar, 39 graus hem estat. Durillo. Però és cert, és gent de 30 i pico, no?, que mai havia conegut un espai tan proper de... 1:30, i que a més a la qual Lleida se li posen molts estigmes a sobre, no?, moltes vegades completament irreals. I amb el tema del català es nota molt el fet de quina immersió es fa a altres llocs que no són Barcelona, i moltes vegades quan parlem d'aquests temes també pensem només en Barcelona i la seva àrea metropolitana i no en altres llocs de Catalunya, com d'integrada està certa part, no?, de la nostra societat. I en base a això, d'on som? Jo crec que ets del lloc on et sents teu. I, per tant, pot ser de diferents llocs alhora.
Si se't permet. Perquè a vegades no se't
deixa. No m'ho permets.
No, vull dir que de vegades està prohibit. En el meu cas, jo m'agrada dir que soc de comarques, concretament del Barcelonès i concretament de Barcelona. I pel que fa a la identitat, soc un d'aquells tantíssims casos en què he nascut a Espanya, però no soc espanyol. I, per tant, és una mica difícil trobar una identitat on trobar-te i trobar una selecció nacional que pugui identificar-te una mica. Però sí que és veritat això que dius, a nivell de fora de Barcelona, on la immersió és molt més que una immersió, és una realment es submergeixen en un entorn catalanoparlant, on la naturalitat que això passi i que no hi hagi malentesos, és, vaja, es dona per suposat. A Barcelona, que per molt que diguin que Barcelona és un poble, no és un poble, a vegades sembla que ens coneguem tots, però no és tan així, i no és tan permeable, i no hi ha tanta identificació de d'on vens i qui ets, i amb què identifiques i on vas, sinó que la gent és més anònima, i per tant això pot semblar una mica més exòtic. I això, a vegades, jo he vist bastants vídeos a internet penjats de persones que es nota molt que venen d'un altre lloc, o bé que tenen pares d'un altre lloc, i que no viuen a Barcelona, però que parlen un català impecable, impecable, i que se sorprenen de la renúncia dels barcelonins a la catalanitat, o de l'allunyament, d'aquesta mena de condició de pàtrides de molts barcelonins, que troben exòtic que una persona racialitzada de fora de Barcelona parli un català perfectament natural, i aquestes persones justament se'n riuen del camaco que ho troba curiós. Sí, totalment d'acord.
Clar, bueno, i el tema de la pertinença també, quan parlàvem d'identitats, és que, clar, una persona, la idea és que estem composades per múltiples identitats. Hi ha unes identitats que estan com donades per allò on vas néixer, però jo crec que és molt bonic que hi ha unes altres identitats que tu pots escollir també sentir-te o no, no? D'aquell lloc, o ara tu deies, no?, on m'enterraran el dia demà. Doncs al final, on tu decideixes al final voler quedar-te o voler deixar el que quedi de tu. Ho dic perquè al final també...
Si no ho decidirem nosaltres.
Si no, decidiran el teu entorn.
Feu una miqueta cada lloc.
Sí, una mica... Bueno, hi ha gent que ho fa, no? Perquè al final també és com... És la cosa aquesta... Les identitats són múltiples, i per tant, a vegades, és com la sensació que hi ha... Jo, per exemple, que sóc, com no ho he de dir, gironina, visc a Banyoles, hi ha aquesta realitat que tu parlaves de què és allò que teixeix, i en el nostre cas, jo crec que a Banyoles hi ha una gran democratització d'aquestes identitats a través de l'escola, perquè a l'escola flueixen i ens trobem, no?, criatures que, pel seu aspecte físic, no?, criatures racialitzades, que van tots junts parlant un català perfecte, més tancat, de Banyoles, mig garrotxí, però encara hi ha com aquesta sensació, que jo crec que aquí és on hi ha la cosa més perversa que s'hauria de parlar a part, de que hi ha unes identitats, que hi ha unes determinades persones o col·lectius que senten amb la legitimitat de donar carnet o no, de si ets o no d'allà. I això és el que per mi trenca una mica aquesta idea tan bonica de poder decidir, em sento d'aquí o no. I aquí és on hi ha el xoc aquest, que a vegades és molt perillós, és terrible, i ara l'estem veient, qui és d'aquí i qui no és d'aquí. I això, no?, que a més l'extrema dreta, a través d'aquesta polarització que està intentant fer, és com aquesta sensació d'atribuir carnets, però has nascut o no? A Banyoles, així, amb cachondeo, però la gent ho diu, no, si tu no tens 7 generacions abans aquí a Banyoles, mai seràs de Banyoles, no? I és una tonteria, però sí que hi ha com a vegades aquesta cosa, la necessitat de construir una identitat que som el nosaltres, davant dels que volen formar part d'aquí. I, per tant, tu sí que t'accepto i a tu no. I llavors, jo crec que hauríem de transcendir aquesta idea en el sentit de dir, pues, escolta, si tu et sents català, perquè, no?, perquè dius, la teva família d'origen no sabeu d'on és, però tu... Hòstia, és meravellós que algú es vulgui sentir així, no? Però el que passa que llavors hi ha aquest xoc que crec que és on hi ha una mica el problema de les identitats legitimades o no per determinats grups que construeixen aquest nosaltres respecte al vosaltres, no?
Jo estava pensant que a vegades no només és geogràfic tot això, sinó que a vegades jo crec que és molt social. El mateix que li ha passat a la Juliana a mi em va passar, perquè jo vaig fer amics de... Jo soc de Barcelona tota la vida, del Carmel. Vaig fer amics a la facultat que venien de fora, del que ara se'n diu territori, com si la resta no fos territori, era de comarques, i els vaig convidar un dia a passar un cap de setmana a Barcelona i van dormir a casa meva al Carmel. I al final del cap de setmana em van dir, ens ha agradat conèixer una altra Barcelona, perquè ells què coneixien? Doncs el Passeig de Gràcia, les platges, la Rambla i poca cosa més. I llavors els vaig portar fins al Carmel. Si ser barceloní implica tenir casa a la Cerdanya o anar a l'estiu a la Costa Brava, jo no vaig trepitjar ni la Cerdanya ni la Costa Brava fins que tenia 30 anys. No, clar, llavors, què és ser? És ser l'anunci de la cervesa de cada estiu? Doncs jo no ho soc d'aquests. I aquí jo no... Si la manera de ser barcelonina o catalana és aquesta, a mi no m'hi conteu, perquè jo allò que es veu en aquells anuncis de cervesa cada estiu no són els meus estius. No ho han sigut mai. Llavors, clar, la mateixa... dificultat per sentir-se d'una banda o una altra no té per què a veure amb la geografia, si has nascut a Barcelona o si has nascut a comarques, o si és d'una determinada classe social, en què has pogut anar a la Cerdanya i a la Costa Brava des de petit, o no hi has anat mai fins que no t'hi has pogut tu desplaçar-te pel teu propi compte. I aquesta diferenciació també trobo que la tenim com molt oblidada. I del mateix desconeixement que hi ha la gent de Barcelona del que passa a comarques, és de comarques cap al que passa a Barcelona, que es pensen que tots els de Barcelona són de l'Eixample. I no, no, escolti'm, aquí hi ha milions de persones que no viuen a l'Eixample i que no trepitgen la Cerdanya o la P7 per anar al cap de setmana. No, no, que prou de feina poden passar el cap de setmana. Vull dir que aquesta altra realitat també és molt desconeguda.
No, i un altre exemple, per exemple, jo va haver un temps que vaig estar pràcticament vivint a Madrid i conec molts companys periodistes que viuen i treballen a Madrid. Han estat molts anys, alguns han tornat, i clar, passa quan tu te'n vas a Madrid de corresponsal amb 25 anys, els teus amics d'aquí van fent, i amigues, van fent un recorregut, tu el vas fent allà, vas coneixent gent, etc. I quan tornes al cap de 5 o 6 anys, el món ha canviat. D'on ets tu? Això ho havia parlat molt amb no diré qui és, però justament és tertulià d'aquesta casa i d'aquest programa, que arriba un punt que dius, no és que no tingui clar d'on sóc, però és que, és clar, la vida ha evolucionat, tots els meus companys amics han fet una vida, que és el moment que més o menys t'emparelles, que potser que comenci a tenir fills o que comenci a treballar, no sé què, o te'n vas a viure fora de Barcelona, o vés a saber què. I mentre tu, clar, vius a Madrid, que està a 3 hores, bueno, ara hi ha dies de tot, però està relativament a prop, i vius una altra realitat absolutament diferent, amb una feina que és molt absorbent, que és, en aquest cas, concreto, perquè és la feina de periodista, amb un... és molt intensa, per tant, la relació que tens amb la gent és molt intensa també, es creen unes relacions d'amistat i algunes que van més enllà, que també són molt intenses. I clar, quan tornes aquí, dius, hosti, m'han canviat el paisatge, d'on sóc ara jo? Una mica estàs com fora de lloc.
Doncs és la reflexió, un tema d'allò de més profund que ens porta
la identitat. Molt, molt complex.
És que és molt variant.
Molt interessant, eh?
Sí, sí. Iu, gràcies.
No,
bona tarda. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i entrarem en la sentència del cas Mascaretes, que avui ens ha impactat.
Catalunya migdia.
Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
100 minuts i seran 3:45 de la tarda. Com dèiem, el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a Koldo García a 19 anys de presó pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. En canvi, pel comissionista Víctor de Aldama, la condemna només és de 4 anys i mig i, a més, se li suspèn el compliment de la pena per la seva aportació al descobriment dels delictes. Això en el cas que no torni a delinquir, que presenti informes de les seves activitats i que faci un any de serveis a la comunitat. La sentència s'ha pres per unanimitat i conclou que tots tres van formar una organització criminal amb repartiment de funcions que va cometre delictes de corrupció vinculats a la compra de 13 milions de mascaretes durant la pandèmia. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
A veure, les condemnes a Ábalos, 24 anys, i a Koldo García, 19 anys, són les més altes que es podien dictar.
No són les més altes perquè les acusacions populars que lidera el Partit Popular, recordareu el seu advocat en el judici, demanava que se'ls condemnés a 30 anys de presó. Per tant, el tribunal s'hagués pogut agafar aquesta petició de pena que feien les acusacions populars, però ha decidit quedar-se amb la pena que li demanava justament la Fiscalia Anticorrupció, aquests 24 anys de presó per Ábalos, aquests 19 i mig per a Koldo García, tot i que és veritat que els jutges del Suprem podrien haver tirat una mica més avall si no haguessin apreciat alguns dels delictes que la Fiscalia apuntava contra ells, però vaja, com tu deies, el Suprem el que fa és que els condemna a una pena molt alta per 8 delictes, 24 anys per l'exministre, 19 per al seu assessor, compliran una pena de presó d'entre 16 i 17 anys. Recordeu també que ja porten en preventiva des del 27 de novembre, si no m'equivoco, per tant fa més de 7 mesos que són a Soto del Real, i és veritat que la condemna, doncs, 24 anys de presó, 19 per a Koldo García, és molt alta.
Crida molt l'atenció el cas de Víctor de Aldama. Queda provat que formava part de la trama, però se'n surt prou bé.
Sí, és que el Suprem deixa ben clar que el Dama és culpable, que és el corruptor de tot plegat, que és el cervell d'aquesta organització criminal i que amb ell comença tot. És a dir, queda demostrat que va corrompre funcionaris públics durant el pitjor de la pandèmia, recordem, era el 2020, però el que fa el Suprem és premiar la seva confessió. És a dir, diuen que el Dama no s'ha limitat a confessar uns fets, sinó que ha portat dades de com funcionava aquesta organització criminal, i que en un cas així, això és molt rellevant perquè són delictes molt difícils de detectar i d'investigar, i encara més de condemnar quan el propi ministre de Transports de l'època és qui està a la cúspide de la trama, i per tant diuen que el Dama ha col·laborat, que ha ajudat a resoldre el cas i que ha donat, doncs, tot de detalls per intentar desmuntar-la. Aquí podem debatre, si vols, si el premi, si aquesta recompensa és massa alta o no. La Fiscalia li demanava 7 anys de presó, se'l condemna a 4, però és que el Suprem li suspèn l'entrada a la presó a canvi de diverses condicions, com que no torni a delinquir o que faci treballs en benefici de la comunitat per un any. Però el que ha fet el tribunal és aplicar allò que tècnicament és una atenuant molt qualificada, i això ho preveu la llei, i per tant resumeix així la condemna al comissionista confés.
I a l'hora de les reaccions, òbviament, el Partit Popular s'agafa la condemna i, per tant, demana eleccions anticipades, perquè això és un atac a la línia de flotació del govern de Pedro Sánchez, i, en canvi, el Partit Socialista s'agafa aquest perdó a Víctor de Aldama, no?
Sí, el que fa el Partit Socialista és d'entrada desmarcar-se clarament d'Ábalos, en recordar que ja se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat, però sí que vull centrar la crítica en aquesta diferència de condemnes, aquest desconcert, sobretot per la desproporció que hi ha en la condemna d'Ábalos i Koldo García i la d'Aldama, sobretot perquè diuen que la sentència el que fa avui és demostrar que si ets un comissionista confés que corromps les institucions, doncs et pots deslliurar d'anar a la presó, i diuen que això, doncs, envia un missatge negatiu a la ciutadania. Això és el que diu Moncloa, és el que diu el Partit Socialista bàsicament en fons i en alguns tuits que han fet alguns dels ministres més crítics com Òscar Puente, que ha comparat, doncs, que Víctor de Aldama surt amb una pena molt més baixa que en casos de delictes de sang. Però, a l'altra banda, hi ha el Partit Popular, que el que està fent Alberto Núñez Feijóo és que estableix connexió directa entre Ábalos i Pedro Sánchez, li demana a Sánchez altre cop que assumeixi responsabilitats polítiques, igual que Ábalos assumirà les seves responsabilitats penals, però Feijóo avui tampoc activarà la moció de censura.
No sé com ho veieu tot plegat.
No, sí que és una mica xocant aquesta atenuant tan qualificada, perquè, evidentment, que hi ha aquest grau d'excepcionalitat judicial, però a Espanya tot s'ha de llegir en línia política, em temo, i fins i tot les sentències judicials, i en aquest cas és molt xocant. Evidentment no es tracta de disculpar les persones que hagin fet corrupció com la dels mascaretes, que em sembla que l'argument i l'argumentació de la sentència és prou contundent i prou ben provat. Una altra cosa és que els jutges sempre tenen un marge a l'hora d'aplicar les penes i de demostrar si estan, fins a quin punt estan ficats en aquella estratègia del que puede hacer que haga, que sembla que és una estratègia que ve a dir que estem en una mena com d'estat d'excepció on s'hi val una mica tot dintre especialment de l'àmbit judicial i dintre de l'àmbit de les togues. I això vol dir que tothom està més o menys sotmès a una, a una, a un risc, que és que per molt que hagis delinquit, doncs tot això tingui un agreujament justament pel fet de pertanyar a un partit o pertanyar a un altre. I sense voler disculpar Avalos ni companyia, perquè em sembla que això més aviat indica un finançament del PSOE que podria ser fins i tot, que podria fins i tot afectar el PSOE i que, per tant, veurem com acaba tot plegat i que, per tant, molt malament pel PSOE, perquè la responsabilitat política em sembla evident, deixant de banda això, que és la interpretació purament jurídica i purament de culpabilitat, després ve el tema polític, que és, ostres, tu, Espanya està en un problema gros, que és, no es pot fer política sense tenir en compte que hi ha una consigna superior, que és el que puede hacer que haga, i que, per tant, tant el PSOE i els seus membres, i les dones, i els germans, etc., estan sotmès a un escrutini fortíssim per part d'alguns jutges, sinó que, a més, el PP també té la seva càrrega de corrupció i, per tant, no pot fer només política, sinó que, tenint en compte també tota aquesta motxilla, l'independentisme no pot fer política, o pot fer-la fins a un punt, perquè té una mena de càrrega judicial al damunt, que també, si no hi és, doncs se la inventen, i, per tant, sembla un estat que realment sembla un sistema político-jurídic amb crisi, amb decadència, i no sé com acabarà, com es plantejarà la següent legislatura l'any que ve, però a mi em té altíssimament ben preocupat, sobretot per la consigna aquesta. El que puede hacer que haga és una consigna que no té límit. No té límit perquè és inconcreta i alhora és hiperconcreta. I per tant estem tots sotmesos a una mena de, ja veurem què és, però té tota la pinta de, insisteixo, deixant de banda les responsabilitats i les culpes, que ens semblen prou clares, té tota la pinta d'un ambient culpista.
No ho sé. És a dir, no sé el que passarà. El que sí que estem veient és el que passa ara, i aquesta és la primera sentència contundent contra el PSOE, i per tant, és cert que no hi ha un finançament de moment irregular, però també és cert que Ábalos era la mà dreta de Pedro Sánchez, i per tant això toca el moll de l'os d'ell mateix i de la seva presidència, i per tant sí que crec que hi ha d'haver aquesta responsabilitat política que deies. Ara bé, en aquesta competició entre el PSOE i el PP a veure aquests casos judicials, quin és pitjor que l'altre, perquè al final amb la tònica verbal ja estan aquí, crec que només guanya Vox. Ja veurem el que fan quan governin, però ara mateix l'escenari és aquest, i el que veig és molt poca reflexió política sobre això. És a dir, al final el discurs d'avui, tot i aquesta sentència, és el mateix que sempre. Feijó no presentarà la moció de censura perquè no té els vots. L'independentisme el que està fent és criticar aquesta situació.
No s'hi sumarà.
No s'hi sumarà, i tampoc crec que entregui cap rèdit de sumar amb el PP. Per tant, inamovible. I el PSOE, avui tot això li ha enganxat a Pedro Sánchez al mig d'un acte, i el que ha dit és, el pla és el mateix, pressupostos, i com que ell mateix ja sap que no els tirarà endavant, llavors convocarà eleccions i ja tindrà la campanya feta en base a aquests pressupostos, i una campanya basada en em volen fer fora a mi i l'ultradreta va contra mi. I crec que al final això, a nivell d'institucions polítiques i de democràcia, deixa bastant que desitjar. És cert que després hi ha altres casos, com el de Begoña Gómez, que avui també hem vist un jutge, bueno, de fet ahir i el dissabte, completament desfermat, fent el que vol, i un poder judicial que de moment és cert que sí que ha fet un moviment i li ha obert un expedient, però que crec que no té res a veure un cas judicial amb l'altre. Quin és el problema? Que hi ha tants casos que ja és molt difícil destriar on hi ha una base sòlida i on no hi és.
Jo ho entenc, i realment és com aquesta sensació de que tot cau, però també és cert que al final aquest tipus de sentències contra Ábalos i Koldo, que és el que dèiem, que és un cas totalment diferent que el de la Begoña, però que ens estan portant una mica, en Jordi deia, com tenir la sensació que estem en un sistema corcat, també és cert que condemnar a un exministre després de tot el que ha fet amb aquesta persecució judicial, no? Al final que també hi han hagut doncs, proves, i allò del Dama també m'ha
jo diria sobretot per això,
al·lucinat
per
bastant.
Per la tatuant aquesta, que dic,
sí,
tu.
És bastant al·lucinant. Però sí que és cert també que, per altra part, jo crec que hauríem d'intentar també posar algun element positiu, perquè si no dona la sensació de dir, bueno, clar que hi ha corrupció per tot arreu, però aquests personatges se'ls ha enganxat, els han posat 24 anys a valors, 19 a Koldo, tolerància zero davant de la corrupció, defensa dels béns públics, d'alguna forma també hem d'intentar construir allò que dèiem, algun tipus de missatge una mica esperançador, perquè si no vas veient i vas dient, però tot això està ple de merda, sí que està ple de merda tal qual, no? És així, vull dir, directament. Però com a mínim estan passant coses, perquè si a més això hagués quedat amb que no hi ha cap tipus de condemna, llavors haurem de mirar si això és Quitxa Sánchez, dinguin. Però el fet de dir també, intentem donar missatges positius, perquè si no dona la sensació que estem en un estat democràtic que està absolutament en fallida, no? I aquí és on l'extrema dreta té tot el camp per recórrer, no? Jo crec que al final també com a ciutadanes hem de dir, bueno, pues escolta, hi ha justícia per tothom, ocupin el càrrec que ocupin, aquests homes, a més, amb unes actituds barroeres, que jo crec que han evidenciat unes estructures de poder, deixeu-me també que posi a la falca, molt masculinitzades, molt jerarquitzades, a més, amb un clientelisme, amb una falta de transparència bestial, bueno, i és una manera també d'atacar aquesta corrupció, ho dic també, perquè si no tens una sensació de desànim, no?
Ja ho sento.
Sí, això és que és només al principi,
Jo he de fer esforços, eh? Jo, la psicologia m'autocicla.
Espera, que la Paula em sembla que volia dir alguna cosa, Paula.
I anava a afegir a tot això que deia l'Alba, que això només és el principi de tot, sí. Perquè, clar, el cas de l'Àvalos podríem dir que és el que s'ha despatxat més ràpid, perquè anava per la via del Suprem i anava més ràpid, però, clar, Àvalos té encara altres casos oberts, per exemple, el cas de les suposades comissions per obres públiques, on també està implicat Santos Cerdán, que també va ser número 3 del Partit Socialista, no? I també una mica el que em sembla que era Gabriel Rufián qui ho plantejava avui, no? Que un cop s'ha obert aquest reconeixement al Dama per col·laborar amb la justícia, no? Què passarà en totes aquestes altres causes que esquitxen, no? L'entorn socialista, si hi haurà més gent disposada o no a estirar de la manta o no. Però sí que és veritat que, clar, aquí no podem amagar que és una condemna molt dura contra un ministre socialista, que és veritat que Pedro Sánchez fa molt de temps que va fer tallafoc amb ell, perquè se'l va fer fora l'estiu del 2021, però és veritat que aquell moment que se'l va fer fora del Consell de Ministres amb altres ministres al·legant un desgast per la pandèmia, no sempre va quedar l'ombra de sospita de si Pedro Sánchez sabia alguna cosa més de la figura i de les conductes de José Luis Ábalos.
Per cert, per acabar el poti-poti judicial d'avui, tenim aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial que ha decidit obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per decidir si el sanciona o no. Els nou membres de la Comissió Permanent del Consell General han votat l'obertura d'aquesta investigació. Ara s'haurà d'avaluar si ha comès o no una falta greu per excés o per abús d'autoritat o una falta greu de consideració cap als ciutadans, institucions i el personal de servei de l'Administració de Justícia arran d'aquesta interlocutòria en què dissabte enviava judici Begoña Gómez i li retirava el passaport per evitar que es fugués i deia que les possibilitats de fuga de Begoña Gómez eren més altes pel fet que l'esposa del president del govern espanyol té escorta personal i això no va agradar gens ni mica ni al Ministeri de l'Interior ni als mateixos policies que a través dels seus sindicats van posar el crit al cel dient si s'estava adoptant de la seva professionalitat. Bé, veurem si això implica o no algun càstig al jutge Peinado.
El jutge Peinado que es jubila en 3 mesos.
Sí, és que exacte, anava a dir això, al setembre fa 72 anys i per tant ja no pot continuar exercint. A mi el que em sorprèn de tot això és que ja estem veient no només una lluita entre el poder judicial i el govern espanyol en aquest sentit, sinó ja entre moltes cometes allò que diuen ells mateixos, no? Perquè que el jutge Peinado ara pugui insinuar que un agent de la Policia Nacional en funcions d'escorta de la dona del president pugui ajudar-la a fugir, i això la veritat és que no m'esperava, i de fet crec que el PP tampoc, perquè ha hagut de sortir a fer unes declaracions on no sabien ben bé si defensar el jutge Peinado com han fet fins ara o defensar la Policia Nacional, i crec que aquí està bé que el Poder Judicial intervingui, però és cert que de moment no li pot corregir cap decisió. És a dir, tot el que té a veure amb fets factuals, com la retirada del passaport, de moment no ho poden abordar. Mm-hmm. I, encara més, tenint en compte que el jutge Peinado té recursos pendents, el que tot apunta és que ell té molta pressa en poder tancar aquesta instrucció perquè vagi directament a judici abans que ella jubili.
Diu la Júlia, el jutge insinua, no insinua, assegura, bueno, perquè diu, no hi ha dubte, textualment, no hi ha dubte, i diu, en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia, o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament els que col·laborin en l'acció o les accions que es portin a terme per facilitar la fuga que faci impossible que l'acusada es trobi a disposició de la justícia. Vull dir que no és que ho insinui,
no,
diuen totes les lletres, diguem-ne, però vaja.
Clar. No ho sé.
Perdó?
No, i a més en l'àmbit europeu tu realment sense passaport pots realment demà mateix estar a l'altra punta de la Unió Europea. Vull dir que això ja sabem com va. El tema és que jo no crec que passi, em sembla que en aquest cas em sembla que sí que haurà d'afrontar el judici de dalt a baix i que les prevencions que té Peinado em sembla que són, vaja, molt exagerades, fins i tot en un cas on sí que sembla que ja ha passat alguna cosa i que hi ha alguna cosa que s'ha d'aclarir, però és una mesura cautelar terriblement exagerada i molt mal fonamentada, sobretot tenint en compte que està disparant contra la policia al mateix temps defensant-la, i una cosa supercontradictòria que no hi ha per on agafar-ho. I Pedro Sánchez es troba enmig d'aquest embolic, en alguns casos ha de no parlar-ne, com el cas de la seva dona, en altres casos intenta, com dèiem abans, fer un tallafoc, en altres casos no fa el tallafoc, en el cas de Zapatero no ha fet un tallafoc. I per tant, a cada cas ha de prendre una actitud A, B o C, amb la confiança que realment al final la gent cregui que ell mateix, ell particularment, perquè si us hi fixeu, ell particularment mai surt involucrat en res, i per tant quedarà sol, com amb un manual de resistència absolut de l'home sol davant del perill, i veiem fins on aguanta, i sí, perquè tu pots quedar-te sol, però no el que pots quedar-te sense amics. Tu pots quedar-te sol davant del perill, però no pots quedar-te sol davant dels companys, davant dels socis, davant dels amics i davant de l'opinió pública com una persona que realment no té res a dir sobre aquests temes. Però sí que és veritat que en aquest cas concret, que ara mateix el Consell General del Poder Judicial estigui valorant si aquesta actitud del jutge Peinado és positiva o no positiva, si és correcta o no és correcta, francament, i estem al cap del carrer, més enllà del Consell General de Policia Judicial, un bloc contra l'altre bloc, què més hi ha? Si això no és un estat en crisi, si això és un estat en decadència, que realment ha arribat a les mans, perquè quan arribes al jutjat vol dir que ja no has pogut fer política, no has pogut pactar, no has pogut tirar les coses endavant, sinó que has anat a les mans, has anat a la lluita, has anat a fer mal a l'altre, aleshores vol dir que realment potser aquest estat ha de tornar a començar. Ho torno a repetir, és que no ens en sortirem si tothom està intentant fer una lluita judicial i deixant la política per ningú.
Mm. Bueno, a veure com ho aixequem, no, això? No, és broma. No, però és que en el cas de Peinado jo sí que estic d'acord amb que tens la sensació que has arribat a un extrem d'una politització del sistema judicial tan bèstia que no tinc... que és com la sensació de dir aquí o posem el comptador a zero o no ens en sortirem, perquè és que al final la justícia ha de ser independent però no pot ser impuna. Llavors el que te n'adones és que en aquest sistema, no?, que teòricament hem dit que és un sistema democràtic, ens falten una de mecanismes de control i de rendició de comptes que són bestials, perquè realment és el que deia...
El Consell General, que és qui ha de fer aquesta funció, l'acaben de renovar, va costar
molt
de pactar... Sí,
també està molt polititzat...
A veure qui jutja i qui decideix
que és
el jutge...
El que passa que tampoc és normal que no hi hagi ningú que pugui tenir d'alguna forma un cert control sobre els jutges o les jutgesses, no? Sí. I en aquest sentit, al final també la ciutadania ha de poder entendre el que passa. Llavors, tens la sensació que estan passant 10.000 coses en un sistema absolutament opac, que tots i totes estem teòricament regits per un sistema d'escrutini amb tot allò que fem, i que al final hi ha, no, aquests poders judicials que viuen absolutament a part, no? Llavors, jo crec que la necessitat d'aquesta transparència real amb mecanismes efectius, amb rendició de comptes, aquí sí que és on veig que jo hi ha el cor d'algú tan essencial com és la democràcia. Si no entenem de què va la democràcia, és molt difícil que la puguem defensar, perquè no va únicament d'anar a votar allò cada 4 anys. Llavors, si no tenim cap sistema que pugui protegir també la justícia d'aquesta politització, de tot aquest soroll mediàtic, no?, al final, jo crec que hauria d'haver-hi com algun tipus de pacte que poguéssim enfortir realment aquests sistemes que fossin d'aquesta rendició de comptes a nivell polític, però també a nivell judicial. I tinc la sensació que ens estem enfangant tots plegats amb casos concrets, i en el fons és el que deies, hi ha un sistema, no? El nucli del sistema està molt corcat, perquè és com que hem construït una superficialitat molt bonica, però quan vas a l'essència te n'adones que no hi ha cap mecanisme que sigui de transparència, rendició, de seguiment, i al final tens la sensació d'estar, bueno, sotmès al final a quin jutge
o jutgessa. Majoria progressista, majoria conservadora, i aquí estem, i el més que bé representa que hi ha una sentència sobre el president Puigdemont i companyia, i veurem, i estem tots pendents de si els jutges espanyols ho aplicaran o no. Clar, és un sistema fallit. És que això no passa en lloc més del món, bueno, molt pocs llocs més del món, que realment els jutges hagin decidit prendre part tan activa amb la política i, per tant, la política s'hagi vist incapaç de fer política. I això és perillosíssim, perquè si representa, com tothom diu, que l'any que ve, si tot segueix igual, Vox ha de pujar al poder, vol dir que es trobaran, s'abraçaran jutges i governants.
Bueno, i el problema és que quan s'estan laminant les democràcies... el que passa és que en moltes ocasions estem veient que actualment es laminen mentre segueixen mantenint l'etiqueta de democràcia, no? És com que, no, no, estem en un estat democràtic, però no hi ha, no, com si diguéssim, aquesta separació entre poders, no hi ha mecanismes de rendició de compte, no hi ha mecanismes de transparència. Llavors, al final et va quedant allò super estret, aprimat, aprimat, i dius, bueno, però al final tenim el títol, però quan baixes al detall, a la lletra petita, què ens queda, no? I aquí és on jo veig que hi ha realment el problema que està passant en moltes democràcies i el que tenim aquí també amb el sistema judicial.
Doncs veurem cap on ens porta tot plegat. Paula, estarem distrets aquesta setmana i les que venen.
Estarem molt distrets perquè avui no esperàvem la sentència d'Àvalos i mira, ja la tenim, per tant, una carpeta arxivada, però en venen...
Sí, sí, en venen en tenim unes quantes. Gràcies, Paula, bona tarda.
Vinga, bona tarda, adéu.
Un minut i seran 3:15. Fem una pausa i anem cap a Londres, perquè allà també la crisi institucional, allà sí que van ràpids, van per feina.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Busca el triple! Triple, triple, triple!
El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i el Jordi Cabré. Com dèiem, ha dimitit el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, i el procés per rellevar-lo començarà el dia 9 de juliol, quan el Partit Laborista presentarà les candidatures per rellevar-lo. D'aquesta manera, s'aplana el camí perquè l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, sigui el pròxim primer ministre, el 7è en només una dècada al país. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deu haver-hi molta expectació, perquè mentre feia el Catalunya migdia, tenim unes teles aquí a l'estudi, ja ho saps, Quim, sí. A banda de tenir la TV3 i teníem altres cadenes catalanes i espanyoles, tinc la BBC, que han estat fent un seguiment per helicòpter del tren, sí. Del tren que portava Burnham des de Manchester fins a Londres. Hem vist tots aquells, aquells suburbis de Londres que travessen els trens, els que hem anat a Londres a vegades sí. De turisme, però han tingut com 10 minuts, un quart d'hora, seguint aquest primer tren i després el cotxe que el portava cap a West. Mister.
Sí, sí, l'expectació, home, és, home, tingues en compte que serà el proper primer ministre si res no canvia, per tant, en certa manera és lògic, no?, que la BBC li faci un seguiment. Ara, això ja no entraré a dir si és excessiu o no l'helicòpter, no?, però
M'ha sobtat, però sí, aquest seguiment, perquè, clar, això ha anat ràpid. Durant el cap de setmana ja es deia, és veritat que Starmer, tot i que va guanyar fa tot just, què?, un parell d'anys les eleccions, i a més amb una majoria prou àmplia i prou còmoda pels laboristes, que feia molt que no tenien la victòria en unes eleccions, però clar, ràpidament el seu bagatge va anar de caiguda i ara últimament estava sota mínims.
Sí, de fet, ho deies bé, no? Va guanyar les eleccions del juliol del 24, el 6 de juliol, o sigui, no fa 2 anys, i ho va fer de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, des de fa força mesos que tenia una popularitat molt baixa, va haver de fer marxa enrere en algunes decisions, el creixement econòmic aquí al Regne Unit no ha arribat com havia d'arribar per evitar la pujada d'impostos, a més va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer de Peter Mandelson, el recordareu, el que va ser ministre a l'època de Tony Blair, que va ser nomenat ambaixador britànic a Washington, malgrat que se sabia que era amic íntim de Jeffrey Epstein. Amb diversos ministres, primer el de Sanitat, després el de Defensa, ha dimitit del govern d'Estàmer. Però jo crec que el punt va ser a les eleccions del 7 de maig, que van ser eleccions locals aquí a Anglaterra, però també al Parlament d'Escòcia i de Gales. Allà els laboristes van tenir una patacada enorme, van perdre el poder a Gales i van perdre moltíssims regidors. Des de llavors, això va ser el 7 de maig, pràcticament, no et dic cada setmana, però gairebé se li demanava a Starmer que fes un pas al costat. Finalment ha estat el mateix laborisme que li ha dit, escolta'm, Starmer, amb tu aquí a Downing Street, que és on som ara, no guanyarem les properes eleccions del 2029, per tant, has de cedir el pas.
I recordem que el sistema al Regne Unit és així, és a dir, si tu deixes de ser el líder del partit, si el partit tria un altre líder, et canvien sí. El primer ministre. No és com aquí, que en cas que ara dimitís Pedro Sánchez hi hauria d'haver unes eleccions, etc. No, no, allà, si hi ha un canvi en el partit, hi ha un canvi al govern.
Efectivament, podria haver-hi eleccions anticipades. El possible candidat de Starmer, que és Andy Burnham, ja ha dit que ell les descarta. És lògic, no?, perquè fer unes eleccions si pots ser primer ministre sense convocar-les. Però sí, és veritat que aquí no ha passat ara, sinó que ja ha passat altres ocasions. No hi ha eleccions anticipades, com passaria a l'estat espanyol, com passaria a Catalunya, sinó que aquí el que passa és que dins el mateix partit, en aquest cas els laboristes, es busca un candidat i així aniran les coses.
I si ho entenc bé, sí. el nou candidat al Burnham no cal que sigui diputat, oi?
Sinó ha de ser-ho,
no.
Ha de ser-ho.
No, ho ha de ser, ho ha de ser.
Ara ha passat pel Parlament per arribar a ser-ho.
Correcte, fins ara no ho era.
No ho era,
perquè, clar, la història de Burnham, perdona, ell va com a membre del Parlament, com a diputat, el 2001. Va ocupar càrrecs dins el govern de Tony Blair i de Gordon Brown, però va intentar presentar-se com a líder del Partit Laborista el 2010 i el 2015, va perdre les primàries, i el 2010 va decidir m'entorno a Manchester. Allà va guanyar les eleccions a l'alcaldia de Manchester, ha tingut una molt bona gestió, diuen. I clar, aquests últims mesos, quan sonava que Starmer podia sortir del càrrec de primer ministre, Burnham sortia com a candidat, però clar, com no era diputat, perquè les últimes eleccions, els del 2024, no s'hi va presentar i per tant no va guanyar a la seva circumscripció, es va haver d'apanyar, si em permeteu l'expressió, unes eleccions a correcuita, va dimitir el que era diputat per a la circumscripció de Michaelfield, això va ser dijous passat, va dimitir dues setmanes abans, es van convocar eleccions i Burnham va aconseguir el seu escó. El va aconseguir, i això crec que és important dir-ho, derrotant a l'extrema dreta, derrotant a Nigel Farage. Aquest és un element important perquè dins el Partit Laborista han dit ell, d'acord, és una de les eleccions parcials, una circumscripció petita, però un laborista ha derrotat Reform UK, i cal tenir present que Reform UK en aquesta mateixa circumscripció va guanyar aclaparadorament a les eleccions locals, a les últimes que deia del 7 de maig. Per tant, ha vingut a demostrar a Burnham que es pot guanyar a l'extrema dreta.
Ara, aquesta capacitat que té el Regne Unit d'anar cremant primers ministres és espectacular, perquè són 7 en 10 anys. Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb el Quim Olivares. Sí, em sembla que hem perdut aquesta comunicació. Sembla que sí, ara sembla que el recuperàvem, a veure si podem...
Sí, ara sí,
digues aquí.
No sé què em preguntaves. No,
deia que aquesta capacitat d'anar cremant primers ministres, 7 en 10 anys.
Sí. Sí, és veritat. Clar, algú es pot preguntar si això és herència del Brexit, però sí que és veritat que els fets parlen per si sols, no? Perquè fins a la data del referèndum, que demà farà 10 anys, la successió de primers ministres va ser més o menys cada 5 anys. Però des que David Cameron va dimitir, després del referèndum, ha estat un festival, no? 5 conservadors i ara seran 2 laboristes. El Brexit va enrarir la política britànica, més els conservadors no estaven preparats per negociar amb la Unió Europea, i el mateix Boris Johnson ho ha reconegut fa pocs dies en un documental recent a la BBC. I quan la successió de primers ministres Tory s'havia acabat, ara torna al ball de primers ministres laboristes. Cal tenir present que Starmer, de fet, va prometre el 2024 que ell portaria estabilitat, una estabilitat que ha durat 2 anys, i si és veritat, aquí era un país preparat perquè els seus governants duressin el que tocava, el que diu la legislació, però sí, ha estat un no parar, i bé, esperem, bé, o no ho sé, Burnham ara entrarà a Downing Street, si finalment acaba entrant, i tindrà doncs fins al 2029 per consolidar-se.
Doncs veurem, estàs a Downing Street, eh?
Sí, és que...
Sí, i amb poca cobertura, ja ho veiem. Doncs deixem...
Sí, perquè aquí... Ja t'ho pots imaginar que les mesures de seguretat són extremes, però si només fer-me un apunt, abans sonava la música quan, no sé si ha estat durant el discurs de Starmer, perquè clar, Downing Street és un carrer més del centre de Londres, però des de fa uns anys que hi vam posar una tanca, però just al costat de la tanca, jo diria que estic a uns 60 metres d'aquesta tanca, hi ha gent que s'hi aplega, hi ha gent que aprofita el que seria aquest altaveu per cridar al màxim possible, posar altaveus i dir coses. Ara justament perquè jo estic parlant, no, amb parlar la música i tot plegat. Però és un lloc curiós, no, de fer sentir la seva veu just també quan el primer ministre estava dimitint, no?
Doncs és el Quim Olivares, el deixem pendent de tot plegat, perquè a més entre les mesures de seguretat i la gran quantitat de periodistes, doncs la cobertura és un punt justeta. Gràcies, Quim, n'estarem pendents. Fins ara, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
No sé si teniu alguna cosa a dir, sobretot l'embolic que tenen al Regne Unit, però ja al final ens hem acabat acostumant.
Sí, a mi el que em sorprèn és que tinc la sensació que allà ho centren molt en la persona, i al final jo crec que nosaltres estem més acostumats a que hi hagi un projecte polític més consolidat i més compartit, no? I potser no tan personalista de si el país considerem que no funciona, et canviem. Ho dic perquè els motius que porten aquestes últimes dimissions, ja no només la de Keir Starmer, clar, penso, perquè què pot fer ara el que serà el nou primer ministre,
bon,
per revertir la situació econòmica, per complir amb promeses com acabar amb la immigració irregular. És a dir, tinc la sensació que és un canvi potser de moment més estètic, més pensant en les eleccions del 29, com estàvem explicant ara, que no pas alguna cosa a curt termini. Ara bé, haurà d'aplicar alguna fórmula molt concreta, molt clara, que en aquest sentit es pugui entendre per part de l'electorat. Ho dic perquè, si no, serà cremar un altre possible dirigent polític.
Sí, no, i abans ara comentava, no, el Quim, que demà fa 10 anys el Brexit, i al final és com la sensació per persones que hi viuen com d'un país que està com desubicat, està intentant trobar el nord cap on anar, i aquesta constant, no, aquest recanvi constant de persones, no, el que deies, al final va molt de personalitats, el que evidencia també és com una falta com de projecte de país, no? I llavors és el que una mica dius la Júlia, com engresques també la gent, cap on els fas anar, en un moment on sembla que tothom està una mica a Europa, a nivell internacional, i ells que més porten a sobre el Brexit, és complex.
I va molt a persones, i com una concepció una mica futbolera, de bé, tenim un jugador lesionat, fem un recanvi i a veure què tal funciona aquest, no?
Ens queden 5 minuts per arribar a les 4. Seré 50 segons de publicitat i li demanarem a Francesc Mauri el que tots sabem, si fa calor.
Catalunya migdia.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Catalunya migdia.
Vinga, doncs, 3 minuts per arribar a les 4. Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda.
Fa calor, això és evident, i em diuen que ja tenim els primers 40 graus...
Sí, uns quants, molts 40 graus, ben bé una vintena d'observatoris, però el top el tenim a Vinebre amb 42, a Torroja del Priorat 42 i 41 a Artés, Tremp o Sant Romà de Vella, la conca d'allà, també la conca o el Pallars Jussà, en aquest cas. Per tant, valors altíssims que no els hi podem treure mèrit, tot i que el rècord absolut de tots els rècords de tots els mesos de juny dels últims 100 anys va ser l'any passat al Carràs amb 43,8. No va ser fa 50 anys, va ser l'any passat. Vull dir que anem ajuntant aquestes zones, onades de calor càlides que la majoria s'agrupen clarament aquest segle i els darrers 10 anys. Estem a un grau i mig del rècord absolut en 100 anys, però, clar, estem en un dels dies de juny més càlids de la història a Catalunya, que no a tots els observatoris, Girona queda al marge.
Dèieu que l'onada de calor acaba avui, demà farà fresca, haurem d'agafar una jaqueta. No, és que no.
A veure, tècnicament no acaba l'onada de calor demà, perquè continuarem superant el que anomenem percentils estadísticament de valors molt més càlids del normal. Es va iniciar ahir i es mantindrà fins demà i fins i tot fins dimecres. Clar, cada dia anirem perdent una miqueta i el cap de setmana que ve podríem dir que respirarem, perquè els valors seran 5 graus més baixos. Però clar, de 42 a 37 o dels 35 avui de Barcelona a 30, bé, sí, es respirarà una miqueta millor, però clar, és que no ha arribat el juliol, no ha arribat l'agost, que no vol dir que després no tornem a assolir uns valors com aquests. Podria passar, perquè és que estem fins i tot molt més amunt del que un juliol o agost ens podria portar. Per tant, continuem amb aquesta tònica desbocada.
Donant ànims als que no suportem la calor, al Francesc Mori. Vinga, doncs intentarem passar-ho el millor que puguem.
A veure, és objectiu el que estic dient. Gra de sensacionalisme com no. Doncs li posa. Vull dir, és exactament el que tenim.
Sí, sí, escolta'm, no enganyem a ningú, no enganyem a ningú.
No.
Francesc, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau.
I també la Júlia Reguer, l'Alba Alfagema i Jordi Cabré. Ara, quan sortiu al carrer, notareu aquests 40 graus.
Sí,
35 a Barcelona, ha dit. Fresquets. Aquí estem fresquets, exacte. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Bona tarda.
25 segons per arribar a les 4. 25 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.